Al matí, a Ràdio Sabadell.
A mi me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí en mi ciao. Me dice, baby, es bueno interesado. Si quieres, ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí en mi ciao. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo cuatro round.
Des de les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell té en marxa des de fa uns 2 anys un pla de malalties minoritàries. El document engloba diferents accions per donar a conèixer aquestes patologies dins i fora del Taulí i així també millorar la detecció i l'atenció dels pacients afectats. Ara mateix, el centre de Sabadellenc atén 20.000 pacients de malalties minoritàries de la seva àrea de referència, una xifra que al conjunt de Catalunya s'eleva fins als 400.000. Per donar a conèixer aquestes patologies, aquest dijous al Taulí organitza una jornada de malalties minoritàries oberta a professionals sanitaris i també al conjunt de la població. I per conèixer els detalls, en parlem amb Joan Pons, que és arriba de la Secretaria Tècnica de la Unitat de Malalties Minoritàries del Taulí. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Montserrat Bosque, coordinadora de l'àrea de recerca de la Unitat de Malalties Minoritàries. Bon dia, benvinguda.
Hola,
també.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Ara ho dèiem, no? Aquesta unitat específica de malalties minoritàries que funciona des de fa poc més d'un any, com valoreu aquest funcionament, aquest treball en xarxa, no? Amb altres centres també i on la medicina està més personalitzada en el pacient? Suposo que un balanç positiu.
Sí, evidentment, tot el que és treball en xarxa, posar eines en comú i treballar en el conjunt de la societat catalana, és a dir, dels principals hospitals, sempre és positiu. Llavors, aquestes patologies, la principal característica que tenen és la baixa prevalença i, per tant, falta d'informació. I el que fan totes aquestes xarxa d'unitats d'expertesa clínica, conjuntament amb Vall d'Hebron i amb Sant Joan de Déu, doncs, el que fem és posar en comú tota aquesta expertesa clínica i totes aquestes eines per afegir valor i poder arribar més fàcilment a diagnòstics, etc, etc. O sigui que el balanç és positiu.
És positiu. Suposo que heu pogut aportar els pacients amb aquests grups multidisciplinars que abans no tinguéssiu, tot això que dèieu, i també suposo empoderar, doctora, els malalts, que també és molt necessari, no? I més en aquests casos en concret.
Clar, és fonamental avui dia, i sobretot doncs, per aquest tipus de malalties minoritàries, és importantíssim dos aspectes. L'aspecte de la participació de la societat a dintre de la salut, amb un equip multidisciplinari, que això s'ha de fer doncs, a través de l'associacionisme. No? Les associacions de malalts, sobretot de malalts de malalties minoritàries, han sorgit des de que aquests malalts viuen més temps. I com els malalts viuen més temps, els sorgeixen tota una sèrie de preguntes, no? I tenen tota una sèrie de problemes que això s'han de posar en comú, i per poder posar tot això en comú és necessari que la participació dels malalts a dintre doncs, de l'equip multidisciplinari. Llavors, per poder obtenir això, es necessita que el malalt sigui un malalt empoderat, que sigui un malalt format, que sàpiga què és la malaltia, quins són els reptes de la malaltia i cap a on es van les línies de recerca. D'aquesta manera és molt més fàcil incloure el malalt dintre l'equip multidisciplinari i, a més, ell ens pot ajudar amb tota una sèrie d'aspectes que, a vegades, des de la medicina, no els vius tant com els viuen ells, et queden una mica menys coneguts i passen més desapercebuts pel cos mèdic.
Ara apuntava, doctora, alguna de les claus, no?, a l'hora de tractar doncs, aquests pacients, però no sé si també un dels objectius de crear doncs, aquesta xarxa també doncs, és reestructurar el model d'atenció mica en mica, no? Potser és una fita a llarg termini, però cada cop doncs, es van gestant passes en aquest sentit.
Sí, correcte. El model d'atenció s'havia com de reestructurar, perquè la problemàtica que tenien aquests pacients és que són malalties, com deia abans, de molt baixa prevalença. Llavors, falta informació i el que els costa molt als clínics és arribar a trobar un diagnòstic. Penseu que de mitjana estem parlant d'uns 5 anys, vale, que triguen a tenir aquest diagnòstic. Per tant, com deia la Montse, juntament amb les associacions de pacients hem reestructurat aquest model d'atenció de manera que canalitzéssim totes les vies perquè arribessin als referents de cada una de les patologies i d'aquesta manera doncs, trobar molt més fàcilment el diagnòstic i per tant doncs, això, aquest model d'atenció s'ha hagut de reestructurar i adequar les necessitats.
i a més també per intentar buscar el millor tractament, no? Perquè malalties minoritàries, clar, hi ha pocs pacients, llavors doncs, els tractaments són molt costosos i de vegades doncs, costa saber exactament quin és el tractament adient d'aquest malalt. Per tant, és important l'estructura del model sanitari, l'estructura de la xarxa, perquè tot això et permet entrar a recerca europea i del món, no? Si ens tinguéssim estructurats d'aquesta manera, tindríem moltes menys oportunitats de poder aportar tractaments moderns i innovadors als nostres pacients.
Uh-huh. Abans comentàveu, no? Uns 5 anys fins que es diagnostiquen aquest tipus de malalties. Ens podríeu fer com una radiografia del tipus de malalties minoritàries que us trobeu, d'algunes característiques comunes, tot i que és molt difícil?
La veritat és que, com comentes, és molt difícil. Pensem que de malalties minoritàries estem parlant de 100.000 malalties minoritàries, és a dir, estem parlant d'unes 400.000 persones a Catalunya, tenen un 80% d'aquestes malalties d'un origen genètic, per tant el 66% inicien a l'edat pediàtrica. Cada patologia és un conjunt de afectacions, que podríem dir síndromes, per tant és molt difícil perquè poden accedir al primer nivell de l'atenció sanitària, que seria l'atenció primària, amb una dels 5 símptomes que té. Llavors el problema és que clar, aquest pacient va passant d'un especialista a l'altre, d'un especialista a l'altre, i cada un toca la seva zona, però el que s'ha de fer és aquest treball en xarxa.
Clar, aquesta mirada conjunta, aquesta, no? Mirada més transversal. Conjunta,
correcte, i per tant definir referents que ja tinguin aquesta visió de context.
Clar, perquè el diagnòstic no vol dir que no s'atenguin els malalts i no els tractin i no facis tot el que tinguis que fer, eh? O sigui, el que...
És per la complexitat, també, no?
I a més, perquè de vegades encara no hi ha les eines adequades per poder fer aquell diagnòstic.
Per detectar-ho.
I potser aquell estudi genètic es fa, doncs, a Copenhague, aquell altre estudi genètic es fa a Amsterdam, aquell estudi genètic es fa a Londres. Llavors, primer has de pensar amb aquell tipus de clínica, quina malaltia és, i llavors estudiar a on pots enviar-lo per poder acabar de fer el diagnòstic. Perquè el real diagnòstic, com diu el Joan, és etiquetar-lo. No que tu no vegis que aquell nen necessita uns requeriments i que els hi donguis tots aquells requeriments, ja els hi donem, però de vegades etiquetar-lo, que aquell
clar, nen... Anar descartant, no? Possibles
no, diagnosticar, dir, aquest malalt té això. Costa molt per la complexitat i els pocs malalts que hi ha de cada patologia, encara que n'hi ha molts en conjunt, hi ha pocs malalts a cada patologia. I hi ha centres especialitzats al món amb cada una de les, dels estudis genètics, llavors és complex.
I a més estem parlant que el tractament o el que necessiten aquests pacients és un model d'atenció no només de la xarxa sanitària, estem parlant d'atenció primària, de l'atenció especialitzada, de la sociosanitària, de la salut mental, de tot el que és treball, afers socials, família, educació. Per tant, és un model molt complex de gestionar perquè tots hem d'anar a una i tots hem de crear aquella xarxa, aquell model on tots ens estiguem parlant constantment.
Necessiten, per això deia també allò de l'associacionisme, no? Tot un assessorament legal, perquè potser no poden treballar, potser necessiten alguna dependència, potser necessiten, doncs, ja quan som més grans, doncs tinguem la meitat de la jornada. O sigui, es necessita dintre d'aquest equip multidisciplinari, doncs, és molt multidisciplinari, moltíssims professionals de diferents branques.
Crea tota aquesta xarxa de suport pel malalt i per les famílies. Un altre dels objectius que us heu fixat és saber quants pacients teniu exactament amb cada una de les malalties rares. Per què, a diferència d'altres malalties, no teniu aquests registres? Em sembla que hi ha un problema, no?, amb la codificació.
Sí, actualment la codificació en malalties minoritàries, els hospitals funcionen amb el que és el CIE-10 i aquí Catalunya amb el CIE-10-MC, que és la modificació clínica. Això ho crea l'OMS i llavors tots els registres hospitalaris es fan amb aquesta codificació. I actualment aquestes 100.000 malalties minoritàries no es veuen representades totes en aquesta codificació. Així, en un mateix diagnòstic de lo que és el CIE-10 podíem trobar fins a 50 patologies minoritàries o rares posades en un mateix codi, de manera que a l'hora d'anar a filtrar i a fer registres epidemiològics és molt difícil. Llavors hi ha una codificació, que és l'Orfanet, és la que està més desenvolupada en aquest sentit de les malalties minoritàries, però tot i així acaba tenint també certes mancances. Per tant, hem de buscar la manera en com implementar o la codificació Orfanet dins del CIE-10 o veure quines estratègies podem utilitzar realment per tenir uns registres epidemiològics ben fets i saber realment quants pacients arribes a tenir, però amb exactitud, en cada una d'aquestes patologies, i arrel d'això, pues, evidentment, poder fer moltes més línies de coordinació.
O sigui que s'hauria de fer aquest canvi de codificació, però això s'ha de fer des de l'Organització Mundial de la Salut,
no.
O no? Bé, o cada hospital...
Potser des de l'administració,
cada hospital ha intentat treballar a la seva manera. Nosaltres no hem sigut menys i evidentment hem creat un codi únic, de manera que els nostres professionals poden codificar malaltia minoritària en el segon, tercer o quart diagnòstic, de manera que després sí que apretant un botonet, diguéssim, relativament en el teclat ens surt el llistat de malalties minoritàries. Però sí que és veritat que també des de l'administració s'està treballant en aquest aspecte. Sí. Estem nosaltres participant en projectes europeus en conjunt amb l'administració i amb la resta d'hospitals, evidentment, en aquest sentit, per tal d'integrar la codificació orfanet dins de l'EMC.
S'ha de fer un registre. S'ha de fer un registre català, per almenys un registre català de les malalties, no?
Minoritàries. Ja està creat el registre català, es diu RAMIN, és el registre de malalties minoritàries, i també tenim a nivell estatal el registre espanyol en malalties rares.
El que passa és que de vegades un mateix malalt pot ser que vagi a 3 centres, saps? I aquest malalt pot ser que es tripliqui, i realment és un sol malalt. O sigui que s'ha de fer
un codi més universal.
Un registre, sí, un registre de malalt per malalt, no? I de fàcil, patologia, clar, per patologia, exacte.
Un dels objectius també del pla és fer difusió, no?, de les malalties minoritàries, i en aquesta línia va la jornada que prepareu per aquest dijous, no?, que s'ha obert fins i tot a tot el públic. Tothom podrà entendre el que s'expliqui, llavors entenc?
Sí, tant, és una jornada oberta al públic, tant a professionals com a pacients, familiars, etc. Sí que es parlarà de tractaments, es parlarà d'investigació, però no es parlarà de nivells super tècnics, super específics, d'acord? De fet, jo faig la primera ponència i us puc assegurar que no seran nivells molt, molt tècnics.
Una de les xerrades d'aquesta jornada aborda la importància del diagnòstic genètic. En quins casos s'està fent aquest diagnòstic i es pot fer com a mètode de diagnòstic precoç?
Depèn de la patologia, depèn de la malaltia. Normalment les malalties, aquestes malalties genètiques són hereditàries. Llavors, és el tipus d'herència també és diferent de cada malaltia, no? Hi ha malalties que són autosòmiques recessives, que vol dir dos pares portadors, i el 25% dels nens afectes, i altres que són dominants, que pràcticament tindran els pares portadors i el nen tindrà la malaltia. Hi ha altres que són lligades al sexe. O sigui, és clar, per això és tan important, no?, primer fer saber el registre, saber la patologia i anar per la genètica. Llavors, normalment, quan ja se sap, doncs, el tipus de gent que és, el tipus de malaltia que és, sí que es pot, doncs, realitzar, doncs, algun feta preventiva, no?, per evitar, doncs, que aquestes malalties, doncs, es multipliquin.
Sí, sobretot, disculpeu, jo diria que més que la genètica com a prevenció també està el que és l'assessorament genètic, que és una part molt important i que és el que realment estudia l'arbre genealògic de les persones. I és el que fa realment la prevenció en malalties minoritàries, doncs, ja que el 80% són de base genètica.
Que també és important tenir-ho molt en compte. Una altra de les qüestions que es tractaran en aquesta jornada són els tractaments de les malalties minoritàries. S'està avançant en aquest tema, malgrat que aquests medicaments ja sabem que no surten, doncs, a rendibles, no?, les farmacèutiques? O sigui, no ho sé.
Sí, o sigui, ha sigut ara, o sigui, últimament des del coneixement genètic, no?, s'ha sabut l'estructura del defecte de la patologia. O sigui, abans, doncs, no sé, fa 20 anys enrere sabíem que eren genètiques, no sabíem ni quin gen era, sabíem que eren perquè són malalties que veiem, doncs, que es transmetien de famílies en famílies i que això era així, però no se sabia el gen, quin era el gen, ni l'estructura del gen, ni on estava col·locat aquest gen, ni el que feia aquell gen. A partir de que s'ha anat sapiguent, a partir dels anys 80, a finals dels 80 i cap als 90, s'ha anat, doncs, estructurant i seqüenciant els gens, se sap, doncs, on està situat el gen i què és el que codifica aquell gen i quina patologia fa. A partir d'aquí se'n puc començar a pensar tractaments per intentar solventar la deficiència d'aquell gen. O, des del punt de vista tractament genètic, que és introduir el gen que falta dintre de l'organisme, o arreglar l'estructura defectuosa d'aquell gen. Doncs això va en marxes jo et diria que exponencials, eh? Cada vegada doncs, hi ha molts més tractaments. Passa que aquests tractaments precisament són molt cars, perquè són tractaments dirigits a molt poca població, i un tractament d'aquest tipus et pot arribar a costar doncs 1.500 euros diaris, 2.000 euros diaris, 700 euros diaris, depenent de quina, que la població diana que va dirigit.
Es preveu que el 2024 hi hagi un creixement del 12,3% d'aquests medicaments. És important en aquest sentit, no? Doncs el tema de la recerca, i per exemple doncs, a projectes com el del Mini Òrgans, no? que ha rebut finançament a través d'iniciatives solidàries com per exemple la de Sabadell Corre pels Nens. S'hi han implicat també altres administracions? Estan conscienciades?
Bueno, l'administració està conscienciadíssima amb tot això, no? Sobretot l'administració pública, no? Perquè és clar, el finançament depèn de la, d'ells últimament, no? Té d'haver-hi doncs, una relació i uns acords entre l'administració pública i les farmacèutiques per establir el preu final dels medicaments. Això costa, no? I és el que realment s'intenta. A part, a part que jo crec de que la recerca interna, no? Dels hospitals, dels centres de recerca, és fonamental per tot això, perquè potser podem arribar a abaratir el cost de la indústria farmacèutica si realment tenim suficients finançament per poder fer nosaltres la recerca. Llavors abarataria molt el cost del medicament, però fins ara tot el que és recerca de tractament, pràcticament tota, va a costa de les farmacèutiques.
I per acabar, podríem ser optimistes de cara al futur en matèria de recerca i de tractaments?
Jo crec que sí, que en matèria de recerca som optimistes, el que passa que sí que realment es necessita finançament. Finançament importants, i cada vegada doncs és una mica com més complicat el finançament, perquè cada vegada està molt més especialitzat. Ara aquest any es fa la marató de TV3 amb malalties minoritàries, aviam si podem accedir a algunes dels programes de finançament i podem tenir doncs més diners i podem també treballar més coses al taulí.
Doncs moltíssimes gràcies per fer aquesta petita radiografia i sobretot per la tasca diària. Que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia. Al matí amb Raquel García.